En primer lloc, haig d'agrair molt a en Xavier Pla doncs, que em convidés no solament a assistir a aquest seminari, sinó a més donar-me aquesta responsabilitat i aquest honor de presidir i moderar aquestes sessions d'aquest matí. Li agraeixo molt aquesta deferència. És un treball i una responsabilitat, però ho faig amb molt de grat, perquè doncs, ja sabeu que m'interessa molt els temes que es tractaran i l'amistat que tots vosaltres doncs, em concediu. Bé, doncs, sense més preàmbuls, començarem aquesta primera taula d'aquest matí, d'aquest seminari, de coses vistes, coses llegides, amb les intervencions sobre on porten un títol genèric, general, que és el periodisme europeu com a referent. I en primer lloc intervindrà el doctor Antoni Martí Monterde, de la Universitat de Barcelona, sobre el tema Telegrames de l'ànima, la desaparició del centre en el periodisme literari centre europeu. Antoni Martí és doctor en literatura comparada, imparteix aquesta matèria, la introducció a la literatura comparada i teoria del llenguatge literari, a la Universitat de Barcelona, dins d'un, suposo, la llicenciatura que es diu així, teoria de la literatura i literatura comparada. Ha estat finalista del Premi Anagrama amb la seva obra Poètica del cafè, que és un reflexiona sobre el cafè a les ciutats, no? Com a espai subversiu, espai sacsejador del debat, per tant cultural i literari. I aleshores també ha publicat, ja sabeu, també Joan B. Foix o La solitud de l'escriptura, que ha fet és una reelaboració de la seva tesina, concretament, no? Va tenir el Premi Joaquim Girau amb aquest treball i ha publicat doncs, en molts articles, en molts mitjans escrits. Ell té la paraula, moltes gràcies. Després, acte seguit, hi haurà l'altra persona que fa l'altra ponència i després obrirem un debat.
Molt bé, moltes gràcies. Per descomptat, agrair a tothom la seva presència en aquest acte avui i en aquest congrés. Agrair, per tant, també la invitació pel privilegi i el plaer d'estar aquí entre vosaltres avui i també que per mi és un honor també que la presentació vagi a càrrec de Josep Maria Casasús, que francament, quan vaig llegir els seus treballs, el seu llibre inicial sobre Josep Pla, francament, em va captivar precisament la manera d'entendre el periodisme i de parlar del periodisme en la seva relació amb la literatura. Si més a més, això suma la figura de Xavier Pla com a organitzador del Congrés i com a catalitzador de totes aquestes relacions entre periodisme i literatura, francament crec que no podem estar, si més no jo ho sento així, en un altre lloc millor i en un altre moment més bo. Telegrames de l'ànima és el títol de la conferència, amb un subtítol una mica estrany, la desaparició del centre en la literatura centre-europea. I Telegrames de l'ànima està pres d'un dels autors que precisament assenyalen aquesta mena de desaparició del centre, perquè en realitat ja no calia i en tot cas, si hi havia un centre, pràcticament ningú estava interessat per definir-lo en aquell moment. Però el que passa és que això no se sabia en el seu moment. Estic parlant de Peter Altenberg, que és un autor que tenim aquí al costat d'un altre personatge molt, molt interessant, Adolf Loos, que va escriure pràcticament tota la seva vida de manera incansable, tones i tones de papers, la major part dels quals publicats a la premsa, que com a molt tindrien una extensió d'un full, un full i mig, tres com a molt. Adolf Loos, la persona que tenim al seu costat, és arquitecte, però és un fenomen molt, molt curiós perquè segurament és l'arquitecte més grafòman de la història de l'arquitectura. I m'agradaria llegir-los un diàleg que va aparèixer a la premsa d'Anessa en 1903, que em sembla que dona una mica la mesura de l'encreuament entre totes dues poètiques, l'arquitectònica i la literària de tots dos, en relació precisament amb el fet que això sigui publicat en un periòdic. El diàleg diu el següent: em trobo pel carrer el famós arquitecte modern X. Bon dia, li dic. Ahir vaig veure un habitatge decorat per vostè. Ah, sí? Qui? La casa del doctor I. Com? La del doctor I? Déu meu, no miria aquella porqueria, una porqueria com aquella. La vaig fer ja fa 3 anys. Que estrany. Ves per on, estimat col·lega, sempre he pensat que entre nosaltres hi havia una diferència fonamental. Ara veig que només es tracta d'una diferència temporal que puc expressar en 3 anys. 3 anys. Aleshores jo ja vaig afirmar que era una porqueria i vostè només ho fa avui. A quines conclusions podem arribar després de trobar-nos en la premsa vienesa de 1903 aquest diàleg? Doncs que Viena era aleshores una ciutat interessantíssima i insuportable. Si ens trobem aquest diàleg és perquè Viena aleshores és una capital brutalment intel·ligent, però que en tota la seva grandesa s'està fent cada cop més petita, precisament perquè els periòdics és el lloc en el qual s'estan trobant tots, absolutament tots, els responsables de que Viena sigui tan gran i tan petita alhora. Aquesta escena em sembla que il·lustra molt, molt bé una qüestió intersticial. I parlaré d'intersticis. Perquè per parlar de la Viena de fi de segle i la relació entre periodisme i literatura, segurament el més fàcil seria recórrer a la crisi de fi de segle, a la crisi del subjecte amb la figura de Sigmund Freud com a rerefons, a la crisi del llenguatge amb la Viena de Wittgenstein com a rerefons, a la crisi de la relació entre veritat i realitat amb Nietzsche com a rerefons, a la dispersió de la realitat en àtoms amb Nietzsche i Robert Musil com a rerefons. Sobre totes aquestes qüestions i algunes d'altres em fa l'efecte que podríem organitzar perfectament la nostra discussió d'avui. Però en canvi jo he triat 3 escenes inicials i algunes tendrien asiàtiques d'aquesta crisi vienesa, precisament perquè demostren que en els intersticis estaven passant coses impressionants. I que si són impressionants és perquè precisament assenyalen aquesta desaparició del centre, assenyalen la desaparició de Viena, assenyalen la desaparició de Viena com a capital imaginària del final del segle XIX i començaments del XX, i en canvi demostren un punt d'arribada de tot un procés de relació entre periodisme i literatura que es converteix en el punt de partida d'una nova època. Les 3 escenes que he triat són 3 escenes que tenen a veure amb Peter Altenberg, amb Hermann Bahr, de manera lateral, amb Karl Kraus, sobretot, i amb Stefan Zweig. Peter Altenberg, com dèiem abans, és l'autor d'aquesta fórmula Telegrames de l'ànima, i em sembla que és molt representatiu de com els periòdics construeixen identitat en la mateixa manera i en la mateixa mesura que l'abismen. Peter Altenberg no és el nom de ningú, és un pseudònim, però des de la història dels pseudònims podríem dir que no forma part de la tradició del nom de ploma, no forma part d'aquella mena de màscara pública d'una activitat literària, sinó que el pseudònim és absolutament constitutiu en la seva trajectòria literària. Per què? Doncs perquè el pseudònim Peter Altenberg li ve donat pel fet que un dia, un matí, es troba en un cafè i això ho relata en un text que es diu Crònica de successos, publicat el 21 de gener de 1896, per tant un dels seus primers escrits, en què relata com està llegint la premsa i és aquest titular: noia desapareguda, la noia que mostra la fotografia de dalt ha desaparegut, no se noté cap més notícia d'ella. És una noia de nom absolutament oblidat, però que havia nascut, que vivia i que havia desaparegut als voltants d'Altenberg, una petita ciutat, petit poble Viena, el que a partir d'aquell moment ja es considera Peter Altenberg. Escriu una composició, podríem dir, mig periodística, mig de prosa poètica, a partir d'aquella presència de la pàgina de diari de periòdic en la taula del cafè, en què comença a plantejar la necessitat de pensar, de somiar l'existència desapareguda d'aquesta noia. I, efectivament, aquesta crònica de successos reescrita per Peter Altenberg, encriptant la seva identitat i fundant el seu pseudònim, passa a publicar-se a la premsa pocs dies després. Però no per voluntat de Peter Altenberg. Hi ha un altre text de Peter Altenberg en el qual relata com es va arribar a publicar aquell primer escrit seu. El llegeixo en una traducció castellana que depèn d'Aranco Bàsics, al qual segurament li hauríem de fer un moment, i diu: un dia, en el 34º any de mi existència vagabunda, estava jo sentado en el Café Central Viena Herrengasse, en una sala revestida de un papel pintado de fabricación inglesa y de color dorado. En la última edición de la Gaceta, mi mirada se perdía en la fotografía de una chica de 15 años desaparecida cuando iba de camino a su clase de piano. Se llamaba Johanna W. Punto. Profundamente emocionado, escribí un bosquejo Crónica Local. Entonces entraron Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Richard Berg Hoffmann y Hermann Bahr. ¿Qué es aquel? Arthur Schnitzler me dijo: no sabía que usted escribía. Estaba escribiendo en una cuartilla y tiene delante un retrato. Me parece intrigante. Y se quedó mi bosquejo, mi borrador. Tiempo más tarde, Karl Kraus, también ganado la antorcha, envió a mi actual editor, Fischer, algunas de mis crónicas, indicándole que yo era una persona muy original, un genio, sin igual. Si en aquel momento, en el Café Central, y el señor Fischer los publicó, y es así como me convertí en Peter Altenberg. Si en aquel momento en el Café Central yo hubiera estado apuntando los cafés que bebía desde hace meses, Arthur Schnitzler no se habría interesado por mí. Sin embargo, son todos ellos quienes han hecho de mí a Peter Altenberg. ¿Y en qué me he convertido? En un clochard. Aquesta és la doble imatge de Peter Altenberg que m'agradaria remarcar. Peter Altenberg pràcticament es va passar tota la seva existència en aquesta posició i com a conseqüència absolutament ineludible va ser immortalitzat amb un maniquí absolutament espantós en la taula de l'entrada del mateix Café Central que encara existeix al número 1 de la Herrengasse vienesa. Què vol dir amb això? Que en qualsevol moment tenir un diari obert al damunt de la taula d'un cafè i estar prenent notes pot tenir conseqüències terribles i meravelloses alhora en l'existència d'un individu. Et pots convertir en un escriptor i fins i tot, cosa absolutament ja insuperable, en un clochard. Això implica reconèixer que no només la vida de cafè a Viena a la fi del segle i començaments del segle era absolutament, com us deia abans, insuportable i meravellosa, sinó que era el centre, la corella en la qual pràcticament s'estava constituint una nova definició de camp literari alhora que s'estava definint una nova manera de pensar i de pensar-se en la ciutat. La relació entre literatura i periodisme té una amplíssima i profunda tradició que podríem datar sobretot en The Spectator i The Tatler, Richard Steele i Joseph Addison al darrere, en tant que crònica cultural, en tant que crítica cultural que remet a la ciutat a través precisament de la lectura que li dava dels diaris, de les revistes que es trobaven en els cafès. Fins i tot en algun d'aquests diaris anglesos, que són la matriu de l'assaig anglès modern, hi havia un espai en blanc perquè els lectors, és a dir, els estadants de cafè, els habituïs dels cafès del segle XVIII londinenc, anotessin els seus comentaris, comentessin les notícies sobre la ciutat que havien trobat en aquella plana i es contrastessin amb el seu parer en visió directa del que passava als carrers al seu entendre. No és gaire diferent del que ens està plantejant aquí Peter Altenberg. Quina és la diferència substancial? Doncs que ja hem passat també per la figura del crònica francès que filtra tot això al meu entendre i que converteix ja pràcticament en aquests telegrames de l'ànima que Peter Altenberg reprèn. El crònica francès és l'encarregat de transformar en una poètica de la ciutat, en una mirada poètica, allò que el periodisme il·lustrat anglès havia començat. Sens dubte, l'article costumista francès i seria el pas intermig. Però aquesta poetització de la mirada urbana, crec que sense la figura del crònica francès, no s'explica. Però l'arribada a Viena d'aquesta figura i d'aquesta textura periodístico-literària es dona precisament en un moment en què el camp literari vienès i centre-europeu s'està saturant. És a dir, aquesta anècdota doble d'Adolf Loos i de Peter Altenberg s'atura en el context d'una Viena que cada cop s'està fent més gran, però que ha construït el Ring a dins del qual s'ha quedat tancada. I dins del Ring, de la Ringstrasse, hi ha diversos cercles, alguns dels quals concèntrics, d'altres tangencials, però la major part dels quals amb interseccions potentíssimes, que constitueixen les lluites, les pugnes, les tensions, el camp de tensions que és tot camp literari i tot camp intel·lectual a l'entendre de Pierre Bourdieu. En aquest sentit, la segona escena fundacional que m'agradaria remarcar ve determinada per la figura de Karl Kraus. Karl Kraus, també conegut com La Torxa, comença a publicar la seva revista Die Fackel i fins i tot podríem dir que en el primer article de la revista Die Fackel tenim algunes definicions possibles del camp literari i de la crònica periodística o periodístico-literària d'aquest camp literari, de la qual, del qual ha estat extirpada tota possibilitat de poetització. És el que li treuen a la figura del crònicer francès, de fet, al meu entendre. La primera, el primer paràgraf publicat en Die Fackel diu així, i llegeixo la traducció que acaba d'aparèixer en castellà: en una època en què Àustria amenaza con sucumbir por aburrimiento agudo antes aún de la solución deseada por el bando radical, en un momento que ha traído turbulencias políticas y sociales de todo tipo a este país, ante una opinión pública que entre la intransigencia y la apatía encuentra un acomodo lleno de tópicos y sin idea alguna, el editor de esta revista, que hasta ahora ha permanecido apartado, realizando sus comentarios desde un lugar poco visible, decide lanzar un grito de combate. Quien se atreve a darlo no es, para variar, un eunuco partidista, sino un publicista, un término molt mal marcat en els gèneres literari i periodístic germànics, sinó un publicista que en qüestions polítiques considera mejores hombres a los salvajes i que no se ha dejado tentar por ninguna de las opiniones representadas en la dieta imperial para abandonar su puesto de observación. Lleva alegremente el estigma de la deslealtad política dibujado sobre la frente que muestran los fanáticos idealistas de los grupos parlamentarios tan intransigentes como cualquiera de los suyos. El programa político de este periódico parece, por tanto, escaso. No he elegido como lema un sonoro lo que levantamos, en el sentido de lo que construimos, sino un sencillo lo que tumbamos, es decir, allo que derroquem. Aquesta és la clau. A partir d'aquest moment, La Torxa es dedica a incendiar Viena, o més aviat a enderrocar-la sense una sola espurna. Perquè una de les diferències entre Viena i, per exemple, Budapest és que roman intacta, idèntica a si mateixa, malgrat haver estat sotmesa a una demolició absoluta, discursiva, per part no només de Karl Kraus, sinó pràcticament de tots els autors del tombant de segle. Però Karl Kraus, que és conegut per la seva intransigència fins al punt que arriba a impossibilitar precisament la seva intransigència, la revolució que ell està propugnant, Karl Kraus té una escena anterior, i aquesta és a la que em vull referir, que és anterior al Die Fackel i que és molt, molt desconeguda, però que crec que no podem prescindir-ne si volem entendre què significa la trajectòria posterior de Karl Kraus. En aquest sentit, la figura de Hermann Bahr és de bé fonamental de manera tàcita. Hermann Bahr, tal com defineix en un determinat moment Peter Altenberg, no la seva figura, sinó la seva imatge tòpica, aplicable a Hermann Bahr i a qualsevol altre, era un ciutadà del món en vies de convertir-se en parisien. Aquesta fórmula, primer, es pot arribar a ser ciutadà del món i l'única combinació possible d'aquest procés que et porta a ser ciutadà del món és a sobre esdevenir parisien, em sembla absolutament fonamental. De fet, Germán Bart té algunes anotacions de dietari, publicades després com a diari, com a article en la premsa, des de la finestra de l'hotel Suez de Boulevard Saint-Michel de París, que és un hotel importantíssim, sense el qual no s'entén la cultura occidental, passant també per la catalana. La seva descripció impressionista del Boulevard Saint-Michel i de tot París a partir de la presència física a París en aquella balconada em sembla que la trobaríem repetida en autors com per exemple Eugeni d'Ors, que gràcies a l'amabilitat de Xavier Pla sé que va passar per aquell mateix hotel de Suez, del qual evidentment jo també m'he fet client i Xavier Pla també d'una manera absolutament desencantada i fetichista alhora. I és una casa de despeses com qualsevol altra, que em diria Josep Pla, que segurament també hi va anar a raure. Però clar, fixem-nos que Germán Bart escriu aquella crònica com a impressionista. I en canvi, fa un gir molt, molt estrany entre l'impressionisme i el naturalisme, i acaba convertint-se en l'introductor del decadentisme a la Viena de la dècada dels 80 i començaments dels 90, del segle XIX estic parlant. I Karl Kraus considera que és absolutament intolerable no la importació del decadentisme en si, sinó el calc d'un procés no específic gestat en la pròpia crisi imperial que ja aleshores començava a palpitar. Per això, com a resposta a l'article de Germán Bart per a superar el naturalisme, Kraus escriu per a superar a Germán Bart. Superar en aquest sentit ha de remetre també a enderrocar Germán Bart. Us llegeixo només un petit fragment d'aquell article que és de 1893. No hi ha prou en ficar els nassos a la nostra vella Àustria per comprovar que entre nosaltres hi ha, evidentment, advocats, magistrats, per donar i vendre. Però no literatura, no un cafè literari, és clar. No hi ha més de lletres, no hi ha cases editorials. Hi ha una idona, que era un cercle conservador catòlic. Però no un cercle literari, un cenacle literari. Hi ha un prospecte distribuït pel llibreter, el doctor Bauer, però no una revista literària. Els senyors decadents, amb els seus vells abrics d'astracà i els seus nervis secrets, es reuneixen al cafè Grand Estel, tercera taula del racó entrant a l'esquerra. Però aquests senyors no tenen qualitats. Clar, sense aquesta frase, segurament Robert Musil no hauria pogut escriure els milers de pàgines sobre un món de qualitats sense home. Estem parlant d'un moment en què el decadentisme és un tret, és un estilema, que al darrere, a l'entendre que el Kraus no té cap qualitat intel·lectual, perquè en el camp literari intel·lectual vienès l'únic que hi ha és un món d'aparences que cal desenmascarar. I que, a més, situa en l'ornamentació el centre de gravitació a partir del qual es pot començar a fer aquest enderroc. El cafè que teniu a la part de dalt és el cafè Grand Estel, abans de la seva demolició efectiva per a convertir l'edifici en un bloc d'apartaments. Ara existeix al mateix indret un altre edifici on hi ha un nou cafè Grand Estel que no és el cafè Grand Estel a què es refereix Karl Kraus en aquesta pàgina i en nosaltres que després referiré. El cafè que teniu a sota, com us podeu imaginar, és molt, molt diferent. I, de fet, podríem dir que és un cafè acabat d'inaugurar i, de fet, és de finals de segle XIX. És el cafè Museum dissenyat, concebut per Adolf Loos, que, com en tots els seus edificis, feia un edifici i un manifest. Com a part d'aquest manifest, que és aquest edifici, em permeto... i situar a peu de pàgina o a peu de foto com que l'ornament ja no pertany a la nostra civilització, ja no n'és l'expressió. Això és el que enderrocarà Karl Kraus en Die Fackel. Tota l'ornamentació que es trobava a la premsa i assenyalant-la aconseguia desenmascarar-la. Per això la major part de les pàgines de Die Fackel eren la citació textual de fragments que es trobava Karl Kraus en la premsa diària vienesa o del món. I algun dels fragments que triava per a comentar, a diferència de la publicació original de l'article del qual era un estret, no passava en la censura. El moment en què un subratllat intel·ligent no passa a la censura, encara que textualment sigui idèntic a la publicació original, és un moment en el qual, sense canviar ni tan sols tipogràficament una coma, es demostra la seva ornamentació i el llindar del crim, com diria Adolf Loos, en ornament i delicte. Aquesta criminalitat de l'ornamentació és el que posa de manifest el pas del Gainstel al museu. Però el Gainstel, efectivament, va ser enderrocat. I el motiu del seu enderroc, Karl Kraus escriu en 1896 un llarguíssim article, que és pràcticament el seu article de debut, amb les excepcions que us he dit abans, per exemple, l'article sobre o contra Hermann Bahr, en què llegim el següent. Un cop enderrocat el Palau Harberstein, és a dir, l'edifici on estava aquest cafè, la nostra literatura es quedarà a la intempèrie i els fils de la producció poètica seran cruelment tallats. Els nostres homes de lletres hauran de continuar els seus joiosos cenacles a domicili. La vida professional, el treball, en els seus múltiples enfurismaments i enervaments van desenvolupar-se en aquell cafè sense comparació possible, com a centre d'intercanvis literaris. Aquest establiment mereixerà per més d'una raó tenir el seu lloc en la història de la nostra literatura. Però en qualsevol altre lloc on vagin a parar tots aquests escriptors disseminats, es recolliran a tota pressa tots els estris de la literatura, vienesa actual. La falta de talent, la il·lustració prematura, el deliri de grandesa, les noies de suburbi, les corbates, l'amanerament, els datius equivocats, els monocles, els nervis secrets. Clar, aquesta és la definició de la literatura vienesa expulsada per enderroc del Café Gainstel i que queda a la intempèrie, és a dir, exposada. Clar, la sort que tenien tots aquests escriptors és que Viena aleshores tenia centenars i centenars de cafè, de cafès com per exemple el Herrenhof, que estava al mateix carrer Herrengasse i és on s'ha reservat en primera instància Karl Kraus i on comença a pensar la redacció d'aquesta revista unipersonal que és Die Fackel. Per tant, la tercera escena que hem d'assenyalar remet a com és possible enyorar aquell temps. És un temps memorable, sí, però no és un temps enyorable, és un temps ple de violència discursiva, ple de tensions, i és un temps en el qual Viena és la ciutat amb la taxa d'atur i criminalitat més alta d'Europa. Si llegim les memòries de Stefan Zweig, el nom d'ahir, això no apareix. La Viena d'aquesta fi de segle és el món de la seguretat, el món de la tranquil·litat, el món en què Europa era possible, a l'entendre de Stefan Zweig. És rigorosament fals que Stefan Zweig tingui raó. És rigorosament cert que Stefan Zweig és raonable. Stefan Zweig necessitava agafar-se a aquella idea de la Viena de fi de segle per evitar suïcidar-se, cosa que finalment no va poder evitar. I podríem dir que el suïcidi de la Petròpolis de Stefan Zweig resulta inexplicable a la vista de les memòries d'un europeu, un llibre absolutament meravellós, que són el món d'ahir. Però en canvi, i aquí és on hem de buscar una escena inicial també en Stefan Zweig, en canvi Stefan Zweig té escrites algunes pàgines i publicades algunes pàgines que cal rescatar. Aquesta és l'imatge típica d'Stefan Zweig, amb un bigoti que li amaga la seva manca de dentició en aquesta època, era producte d'una malaltia terrible, amb un somriu una mica perdut, una mica esquerdat, amb una mirada melancòlica que malauradament des de la nostra posició de lectors d'Stefan Zweig hem transformat només en nostàlgica. Crec que hem de reconstruir la possibilitat de llegir melancònicament i no nostàlgicament Stefan Zweig. L'altra imatge d'Stefan Zweig que segurament potser no coneixem tant és aquesta imatge vestit de militar al servei de l'imperi austro-hongarès. El dia que es publiqui en aquest país un llibre amb aquesta fotografia en portada, tornarem a pensar com cal Stefan Zweig. Perquè és cert que Stefan Zweig és un grandíssim escriptor que va entendre com ningú la Viena de fi de segle, però que es va esforçar moltíssim per esborrar alguns dels seus textos fonamentals per entendre el fracàs d'Europa entre 1914 i 1939. Aquests articles es van publicar en la premsa vienesa del 1914 i 1915 i són absolutament complementaris de l'epistolari o dels diaris personals d'este Fansbaix, que són els dos únics materials que no circulen a casa nostra. Fins i tot alguns dels articles més problemàtics sí que es van publicar en traducció castellana a Lluís de Caralt Editor, per tant, en 1947, estem parlant d'un moment de primera postguerra de la Segona Guerra Mundial, primera gairebé ja segona postguerra de la Guerra Civil a Espanya, i en el món d'un somne, aquest recull de textos, es publiquen alguns dels articles més problemàtics de Fansbaix, com per exemple Palabras durante la Segunda Guerra Mundial, és un recull d'articles encapçalat per Món d'un somne, el món sense somni, que és precisament un article a la llum del qual podríem llegir el món d'ahir en aquesta contraclau que us estava dient. En canvi, no tenim publicat ni en català ni en castellà un article fonamental que es diu Paraula de l'Alanya, en el qual llegim no hi ha una altra manera de pensar en l'Alanya que concedint una confiança absoluta i condicional. Aquesta gran i santa confiança en l'Alanya és avui, ara com ara, una part inestimable de la nostra força i la nostra seguretat en nosaltres mateixos. El nostre veïnatge s'ha convertit en unitat. Aquesta aliança està fonamentada en la sang i en la forma més raonable de l'esperit, la comunitat de llengua. Des de sempre, Alemanya mai ha estat completament aliena a nosaltres. Mai ha estat l'estranger. Cadascuna de les seves ciutats és una part de la nostra pàtria espiritual. Els seus poetes, els seus mestres, els seus erudits són nostres, els nostres seus. Cada soldat sota la seva bandera és un soldat nostre. I hi ha uns altres articles, també publicats a la premsa vienesa de 1914, començaments de 1915, com per exemple la curació de Galícia o dies d'avançament alemany a Galícia, en què ens trobem arguments absolutament patriòtics, absolutament bèl·lics, celebrant les victòries de l'exèrcit alemany sobre aquell enemic francès al qual estimava. La publicació d'aquests articles és la lectura del recull de relats i petita crònica que també en els anys 30 i després en els anys 40 es va publicar aquí a Barcelona en castellà sota el títol Calidoscopio, ens sembla que ens ajudarien al costat de l'epistolari i al costat dels diaris en els quals trobem l'Fansbaix més pacifista, constituirien no només aquell escena inicial del fracàs d'Europa, sinó també l'escena inicial del suïcidi d'Fansbaix. Crec que mentre no es recuperin, i a més no estic descobrint absolutament res, que no tenen els francesos ja publicat en francès o els alemanys sense alemany, fins que no es publiquin tots aquests materials, ens haurem de conformar a una versió enyoradissa, nostàlgica de la Viena de fi de segle, que haurà eliminat el més important i que Fansbaix també ens ho posa damunt de la taula: la seva tràgica complexitat, la seva tràgica clarividència, sempre posada per escrit, i que sempre podíem trobar precisament a les pàgines d'un diari, d'un periòdic, damunt d'una taula de cafè, en una ciutat com Viena, fins i tot en estat de guerra i de setge. Amb això, amb aquestes tres escenes, crec que més que parlar de la relació entre literatura i periodisme, el que he volgut és assenyalar que un diari abandonat, un diari i un periòdic abandonat en un carrer o en una taula de cafè, és fins i tot més constitutiu de la identitat europea que aquells retalls de diari del manifest dadaista que, retallats i ficats en una bossa i tret de les paraules a l'atzar, s'assemblarien a nosaltres. El conjunt de diaris perduts i els articles perduts en les hemeroteques ens donarien una memòria d'Europa a través de la literatura i la premsa que encara no sabem què tenim. Per això els records inventats són segurament els més memorables de tota la nostra anamnèsia. Moltes gràcies.